Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues. L'augment de contagis es ralentitza el dia que els nens, 1,5 milió de nens, tornen a l'escola i ho fan amb polèmica pel nou protocol que limita les quarantenes.
Just després de les festes de Nadal, en què hi haurà nens que vindran infectats i sense fer un testatge, això jo crec que és una mica imprudent perquè podem tenir més transmissibilitat.
És la presidenta del Comitè Científic Assessor per la Covid, Magda Campins, que avui ha estat a la taula d'experts del Món RAC1. Campins és partidària d'allargar les restriccions més enllà del 21 de gener i no és l'única.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Campins ha compartit taula amb Bonaventura Clotet, Antoni Trilla i Daniel Prieto Alhambra. Coincideixen que podríem ser al pic de la sisena onada, però avisen que la pressió hospitalària encara continuarà pujant durant un temps de seguida. Repassem l'anàlisi que han fet de la situació. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Abans, titulars encara sobre la pandèmia, Pedro Sánchez assegura que actuarà per abaratir els testos d'antígens.
El president espanyol ho ha dit a la SER, però s'ha quedat en l'anunci. No n'ha donat cap més detall. Sánchez també ha avançat que el govern espanyol comprarà més de 340.000 dosis de pastilles contra el Covid de Pfizer aquest mateix mes.
La justícia australiana dona la raó a Djokovic, però el culebrot continua.
No es resoldrà fins demà, quan el ministre d'Immigració australià, que és qui en té l'última paraula, decideixi si envia Djokovic cap a Sèrbia o bé si el deixa jugar a l'Open d'Austràlia, malgrat no estar vacunat. De moment, el serbi passarà aquesta nit en llibertat després que aquest matí la justícia australiana hagi reclamat al govern que el deixi entrar al país. A aquesta hora està prevista una roda de premsa dels seus familiars per informar de la situació del tenista.
El Barça renova Samuel Umtiti a la baixa per poder inscriure Ferran Torres.
Contra tot pronòstic, el club l'haurà ampliat el contracte del francès fins al 2026, diferint-li el sou que havia de cobrar en l'any i mig que encara tenia contracte. Amb aquesta operació no es descarta que Ferran Torres pugui unir-se a l'expedició del Barça, que ja vola cap a Riad per jugar a partir de dimecres la Supercopa d'Espanya. Tot i no tenir encara l'alta mèdica, han entrat a la llista de convocats Ansu Fati, Araujo i Frenkie de Jong.
I l'últim titular pel temps. Aquesta tarda es mantindran els ruixats al nord i les ventades al sud. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, encara es mantindrà el risc de ruixats cap al Pirineu, comarques de Girona i de Barcelona, amb una cota de neu que durant la tarda anirà baixant i se situarà al voltant dels 1.200 metres. Aquest matí ha plogut en molts punts on aquest cap de setmana havia nevat i ha carregat clarament el riu, sobretot els rius que van cap al sud de França. A la resta, més tranquil·litat cap al sud i a ponent, tindrem una tarda de sol, això sí, amb ventades encara fortes, amb cops de vent que poden superar els 100 quilòmetres per hora. Temperatures que baixen entre Girona i Barcelona respecte a les d'ahir, en canvi a la resta pujaran entre els 13 i els 18 graus de màxima.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I els alumnes han tornat com estava previst avui a les aules. Ho han fet amb el nou protocol acordat entre el govern espanyol i els autonòmics i que preveu, recordem, que no s'hagi de confinar una aula si no hi ha almenys 5 positius. La Generalitat lamenta que s'hagi decidit just a la tornada de les vacances de Nadal i a correcuita. I coincideix, com sentíem en començar, la cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, que també presideix el Comitè Científic Assessor de la Covid-19. Campins deixa clar que en un altre moment la reducció de les quarantenes tindria tot el sentit.
Hi ha motius clars perquè l'escola s'hagi de mantenir oberta i per la presencialitat. I, per tant, fer quarantenes ho hem d'intentar minimitzar al màxim. Analitzades les dades en les aules en què s'han confinat, quants nens hi havien positius, doncs, bueno, en el 70% dels casos hi ha hagut un nen positiu. Només en, crec que és en un 2 o un 3% dels casos hi han hagut més nens positius.
El mateix explica també el Món RAC1, l'adjunt de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de la Vall d'Hebron, Toni Soriano.
Segur sabem que els nens transmeten menys, no transmeten zero, transmeten menys que els adults, I això s'ha anat comprovant no només en el curs passat, sinó en el primer trimestre d'aquest curs. I per tant, entenem que hem d'intentar minimitzar la por aquesta que tenim i la incertesa aquesta que tenim i intentar prendre mesures que vagin cap a una transició, cap a un nou escenari.
Repassem, doncs, com s'actuarà a les escoles quan es detecti un positiu. Ho fem amb l'Eudald Martínez i l'Helena Soler.
A l'educació infantil i primària.
Només quedarà tota la classe confinada si hi ha 5 o més casos o un 20% dels alumnes dona positiu en un termini de 7 dies. Si es dona alguna de les dues circumstàncies, faran quarantena la resta de companys durant 7 dies, però només els no immunitzats i els que tenen menys de 5 anys, que per tant no es poden punxar.
A secundària.
Es manté el protocol que ja s'aplicava abans de les vacances, és a dir, quan hi ha un cas positiu només han de fer quarantena de 7 dies els alumnes no immunitzats. Els que estan vacunats poden anar a classe.
S'han de fer testos.
Quan aparegui un positiu a classe, recomana als alumnes que facin un test entre els dies 0 i 1 del contacte, uns testos que són gratuïts i es poden fer a les farmàcies. En el cas dels alumnes d'educació infantil, es faran en un punt centralitzat per a tots o als centres d'atenció primària, uns testos que faci la Generalitat perquè no estaven previstos, en canvi, en el protocol de l'Estat.
Quan es considera immunitzat?
Recordem que una persona està immunitzada i, per tant, no ha de fer quarantena si es contacta d'un positiu quan té la pauta de vacunació complerta o ha passat la malaltia els últims 3 mesos.
Doncs, Campins, parlava d'imprudència davant aquest canvi de protocol i els sindicats hi coincideixen. Temen l'efecte d'aquest canvi en aquest moment després de 18 dies de festa. L'USTEC, el sindicat majoritari a l'educació, ho troba, diu, una inconsciència.
La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, defensa que no és moment de fer canvis.
Ara mateix, per nosaltres, a més, és una inconsciència, bueno, és un molt inconvenient ara que 2 dies de començar el trimestre amb tot el que suposarà tot plegat, de logística, perquè hi hauran baixes laborals, perquè hi hauran casos positius a gestionar i engega tot, doncs, un segon trimestre amb aquestes circumstàncies, aquest canvi de protocol, a més, generarà encara més confusió.
Comissions Obreres també reclama mantenir el protocol anterior i proposa alternatives perquè els confinaments afectin menys alumnes, com ara reduir les ràtios. N'ha parlat a RAC1 la responsable d'Acció Sindical i Salut Laboral d'Educació, Mirna Iachavas.
I considerem que és una decisió una mica incomprensible, no?, en un moment de màxima incidència de contagis. Nosaltres considerem que el que haurien de fer són més mesures de prevenció per evitar precisament els contagis, no?, com per exemple una baixada de ràtio a les aules, no?, posar més personal.
El Departament d'Educació té previst explicar els detalls del protocol als responsables de cada centre en un webinar dimarts de la setmana que ve.
Aquesta tornada a les escoles coincideix amb el que podria ser el pic de la sisena onada. De moment, l'increment descontrolat dels contagis de les últimes setmanes es comença a frenar, es continua creixent, però més a poc. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha diagnosticat gairebé 13.000 casos i la velocitat de propagació ja és de l'1,12. Cada vegada s'acosta més a l'1. Ara bé, malgrat que ben aviat es pugui arribar al pic de contagis, els ingressos als hospitals encara aniran de pujar d'algunes setmanes més. Per això els experts del govern proposen mantenir les restriccions un temps encara, a Laia Colomer.
És l'aposta que fa la presidenta del comitè científic, Magda Campins. El món recula, cap de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ha apuntat que no es poden relaxar les mesures fins que també comencin a anar de baixa els pacients amb Covid als hospitals.
Bé, de moment ha vingut per quedar-se un temps perquè fins que no veiem com evoluciona l'impacte d'aquesta onada en hospitalitzacions i en UCI, en les properes setmanes no podem relaxar mesures. No podem relaxar mesures perquè estem ja amb un sistema sanitari molt tensionat. Almenys s'han de mantenir unes quantes setmanes més fins que tinguem ja clar que realment això va de baixada i ho podem mantenir així.
De fet, tots els experts donen per fet que en les properes setmanes creixerà la pressió hospitalària pels contagis sense precedents de les últimes setmanes. N'ha parlat també el món a RAC1, el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia del Clínic Antoni Trilla.
Probablement el nombre de casos es pot anar frenant, no sabem si de forma sobtada o de forma relativament lenta, és a dir, que podem estar propers a una certa frenada en els propers dies o 7-10 dies, i després haurem de veure quina repercussió poden tenir els malalts que s'hagin infectat i que desenvolupin formes més greus de malaltia. Per tant, és d'esperar que pugi lentament, esperem, i no massa, el nombre de pacients en els hospitals.
Precisament avui hi ha 114 persones hospitalitzades més que ahir, que ja s'enfilen fins les 2.232. D'aquestes, mig miler clavat estan a l'UCI ara bé. La velocitat de propagació baixa 6 centèsimes fins l'1,12 i el risc de rebrot ho fa 241 punts i ja es torna a estar per sota dels 4.000, als 3.858. També baixa per primer cop en un mes la incidència acumulada, que tot i així continua als 3.500 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies.
Doncs bé, per aconseguir controlar la pandèmia, els experts també aposten per estendre els cribratges amb testos d'antígens. En aquest sentit, el govern espanyol en regularà el preu. Ho ha anunciat en una entrevista a la cadena SER. El president Pedro Sánchez ara bé no ha concretat quan costaran, finalment.
Existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Pero también quiero recordar una cosa. El año pasado, cuando se abrió el debate sobre el IVA de las mascarillas, que efectivamente suprimimos, ahí también ya incorporamos la supresión del IVA para los test de antígenos.
Ara per ara, cada farmàcia pot decidir a quin preu ven els testos i acostuma a variar entre els 5 i els 8 euros. Sánchez també ha anunciat que durant el gener l'estat espanyol comprarà més de 300.000 dosis de la pastilla antiviral contra el Covid de la farmacèutica Pfizer.
És el tractament que s'anomena Paxlovid, que segons els assajos clínics redueix en gairebé el 90% el risc d'emmalaltir greument i de morir per Covid en les persones més vulnerables. Tot i que l'Agència Europea de Medicaments encara no l'ha autoritzat definitivament, sí que fa una setmana es va donar llum verd als estats perquè si ho considera ben oportú, la comencessin a administrar. De fet, tant als Estats Units com al Regne Unit ja està autoritzada. El món arracó, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IRSI Caixa, Bonaventura Clotet, ha explicat que hi ha persones a qui la vacunació és insuficient i necessiten un tractament.
De persones grans que han hagut d'ingressar i que estan molt greus perquè la vacuna va perdre eficàcia i es van reinfectar, per tant, en aquest context seria molt útil. També hi ha persones que no responen a la vacuna, que tenen immunodeficiències o malalties hematològiques, que necessiten, doncs, un tractament perquè la vacuna no els hi ha funcionat.
El tractament consta de 30 pastilles que cal prendre durant 5 dies al principi de la infecció, quan els símptomes encara no són greus.
I a aquesta hora, ho dèiem fa una estona en titulars, estem pendents de la roda de premsa que ha d'oferir la família de Djokovic després que el serbi, el tenista, ja ha estat posat en llibertat aquesta matinada, Albert.
De fet, en aquesta roda de premsa, que tot just acaba de començar, també està previst que aparegui el mateix tenista per dir-hi la seva, però de moment qui compareix és el seu germà, Àlex Massana. Bon dia.
Bon dia, sí, el germà que ha agraït la neutralitat i el bon treball del jutge de magistrat del cas, Anthony Kelly, que aquesta matinada, una matinada moguda, ha donat la raó al serbi i l'ha deixat en llibertat encara, però no està clar que jugui l'Open d'Austràlia, perquè l'última paraula la té el Ministeri d'Immigració i segons els mitjans australians es manifestarà demà. De fet, ara és la mitjanit ja a Austràlia, per tant, si no s'han manifestat ho faran demà mateix. Per tant, utilitzant l'argot tenístic, Nole d'alguna manera ha guanyat el primer set del partit. El cas estava en mans d'un magistrat, el senyor Anthony Kelly, que avui li ha donat la raó a Djokovic comprant els arguments dels advocats del tenista serbi, que en una vista oral que ha durat poc més de 7 hores, que s'ha hagut d'aturar per problemes tècnics en què el jutge li ha donat la raó, com dèiem, el tenista de Sèrbia, perquè dona per bones les proves que diuen que el 16 de desembre va donar positiu en coronavirus. Consideren que ja té certa immunitat natural i una dosi de la vacuna podria provocar-li efectes adversos. I d'aquí l'exempció que li va donar l'organització de l'Open d'Austràlia. Ara la pilota, com dèiem, està a la taulada del Ministeri d'Immigració, per tant, del ministre Alex Hope, que estudia així tornar-li a revisar el visat. Per cert, un parell de punts, s'ha filtrat una conversa entre Djokovic i un funcionari de duanes australià en què el tenista admet que no està vacunat, cosa que no ha dit mai en públic. I un apunt més, per adonar-nos de la transcendència del cas, la policia australiana ha hagut d'intervenir un parell de vegades ruixant amb gas pebre diversos manifestants que han assaltat un cotxe que sortia de l'edifici on s'ha celebrat aquesta vista oral i on hi havia els advocats de Djokovic.
Continuarem pendents, doncs, de la situació de Djokovic. Continuem també parlant de conseqüències de la pandèmia, en aquest cas en la salut mental, i és que un de cada tres joves d'entre 18 i 29 anys admet que ha anat al psicòleg per tractar problemes derivats del coronavirus. Ho diu un baròmetre encarregat a GAT3 per la Fundació de Family Watch, Eudald Martínez.
L'estudi ha entrevistat més de 600 famílies de tot l'estat. 6 de cada 10 enquestats expliquen que han tingut alteracions del son en l'últim any i gairebé un de cada 5 admet que ha pres ansiolítics per primer cop per tractar-se problemes d'ansietat derivats de la pandèmia. També prop del 20% explica que ha anat al psicòleg, una xifra que encara puja fins al 34% en el cas dels joves d'entre 18 i 29 anys. La directora general de The Family Watch, Maria José Olesti, creu que cal fer una lectura positiva d'aquesta dada, ho ha dit a RAC1.
Creo que hay que hacer esa lectura en lo positivo, en el sentido que hoy ya la salud mental se está poniendo sobre la mesa de tal forma que la gente más joven es capaz de decir que acude a solicitar ayuda de un profesional en este área sin ningún tipo de prejuicio.
El baròmetre també indica que més de la meitat dels menors de 45 anys continuen tenint dubtes sobre si volen tenir fills a curt termini. La majoria prioritzen prosperar la feina, formar-se o viatjar per sobre de formar una família.
I la sisena onada també està complicant la marató que el Banc de Sang i Teixits fa pocs minuts ha arribat a la xifra de 2.000 donants. La marató es fa tradicionalment aquesta setmana per recuperar les reserves de sang dels hospitals després de festes aquest any, però encara està costant més per culpa dels confinaments.
De fet, s'han trobat que ara un 15% de les persones que havien reservat hora per participar en la marató i donar sang no hi ha pogut acudir perquè s'ha hagut de confinar. Per això conviden tothom qui es trobi bé i qui pugui que doni sang aquesta setmana. Sobretot volen captar públic jove que no ha donat sang abans i que la pandèmia també els ho ha posat més difícil, com ha explicat a RAC1 la portaveu del Banc de Sang, Aurora Massip.
En aquesta marató el focus que tenim és en captar persones noves que s'animen a donar sang per primera vegada, perquè donar sang és molt bonic i perquè durant la Covid no hem pogut anar a les universitats, que són els llocs on normalment venen persones de primera vegada. Per tant, si algú està dubtant o vol venir als hospitals, és un moment òptim per fer-ho, perquè intentem conscienciar la gent que vingui per primera vegada.
L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions abans d'aquest divendres 15 de gener i aconseguir que hi hagi suficient reserves de sang per 10 dies en comptes de 5 com hi ha ara als hospitals. Es pot reservar a hora d'una sang.gencat.cat.
Hem arribat a un quart de 3, fem una pausa i continuem repassant l'actualitat amb la crònica política.
Ja ho tenim tot llest perquè gaudeixis de les millors rebaixes prop del mar. A Diagonal Mar és temps de rebaixes. Vine a gaudir dels millors descomptes. DiagonalMarCentre.com.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest dimecres...
Ede l'Arbià, elab Barça-Madrid, fi RAC 1.
O dit d'una altra manera...
Ede Jaume l'Arbià, elab el clàssic 1, fi RAC 1.
Un clàssic a l'Aràbia Saudita. Des de les 7 a RAC 1, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Barça... Real Madrid.
Yalla, ya pou.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. RAC1 migdia.
Les 2:17 ha estat la polèmica política d'aquestes festes, la de la carn, i encara s'arrossega. Pedro Sánchez, de fet, n'ha parlat avui per primera vegada. El president espanyol ha esmenat el ministre de Consum, Alberto Garzón, per haver criticat, recordem, les macrogranges en una entrevista al diari britànic The Guardian. No li ha demanat una rectificació, però en l'entrevista que Sánchez ha concedit a la SER ha lamentat les declaracions que Garzón va fer.
Yo creo que el gobierno, lo que más allá de las declaraciones, que insisto, yo lamento. Lo lamento porque ha generado una polémica que creo que, insisto, no se compadece ni con la realidad del sector ni tampoco con la realidad del día a día que hace el gobierno de España.
Es decir, la polèmica s'ha convertit en una altra crisi entre els dos socis de govern, entre PSOE i Podem, i també en el cavall de batalla de cara a les eleccions de Castella i Lleó, que es faran d'aquí a 5 setmanes. Unides Podem, però, insisteix i manté que Garzón té tota la raó del món. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Hem criticat el PSOE per abraçar notícies falses que promou el Partit Popular. El seu portaveu, el portaveu d'Unides Podem, Pablo Fernández, si ho acaba de dir.
Es que se estén creando bulos, es que se estén utilizando de forma torticera fake news para atacar la Unidas Podemos y que se esté haciendo desde el Partido Popular y también desde sectores del Partido Socialista en lo que a nuestro juicio es un intento de restaurar el bipartidismo.
I el PP insisteix a exigir la dimissió d'Alberto Garzón. Pablo Montesinos aquest matí a Televisió Espanyola.
Al no anunciar hoy el cese de Garzón, lo que está dejando claro es que no tiene autoridad en el Consejo de Ministros, porque no hay ni un solo ministro del Partido Socialista, tampoco le gusta al presidente del gobierno lo que ha dicho Garzón, pero no se atreve a cesarlo. Y no se atreve a cesarlo porque no quiere emprender una batalla con Yolanda Díaz.
El PSOE hi ha veus que han demanat el cessament de Garzón, però també n'hi ha que demanen rebaixar la polèmica. Ximo Puig, el president valencià, avui ha assegurat que s'ha de reforçar la seguretat alimentària del que precisament es queixava Garzón.
Gràcies, Jordi. En aquesta entrevista, Pedro Sánchez també ha evitat posar data a la taula de diàleg amb la Generalitat, tot i que s'havia apuntat que el gener es tornaria a reunir. El president espanyol no ha volgut concretar res.
Tendrá lugar, se celebrará, pero creo que ahora mismo las instituciones estamos en algo mucho más urgente e importante para la ciudadanía, como es la emergencia sanitaria.
No le pone ni fecha aproximada.
Hablarán los equipos, insisto, es que si le doy una fecha, pues ya nos atamos a... Va a producirse esa reunión y a lo largo de este año vamos a tener más de una reunión y espero que podamos lograr avances.
Esquerra Republicana tampoc té pressa. Assegura que l'important és el que s'hi decideixi en aquesta taula. Des de Junts, en canvi, critiquen la paràlisi. Marc Martínez Amat.
Esquerra comparteix l'argument de Pedro Sánchez que no és bo posar terminis a les reunions. La portaveu Marta Vilalta reclama que es trobin quan s'hagin pactat principis d'acord.
No volem contribuir al joc de les dates, en quan ha de ser, si una setmana abans, si una setmana després. La data depèn de que els dos governs es posin d'acord, la concretin i s'anunciï, que la taula s'ha de reunir el més aviat possible. Sí, que ha de ser quan abans millor, també. I que cal constatar-hi avenços i, per tant, cal que hi hagi principis d'acord i que hi hagi concrecions.
I des de Junts per Catalunya, el Sertadi critica que el govern espanyol controla el calendari de la taula i consideren que no va enlloc.
Perplexitat una mica en que el gran debat al voltant de la taula del diàleg sigui el calendari. Amb les declaracions que hem vist darrerament per part del govern espanyol, només demostra que no hi ha cap compromís pel Partit dels Socialistes, ni del PSOE ni del PSC, ni tampoc per aquest govern suposadament progressista que formen amb els comuns, de resoldre el conflicte polític.
Esquerra convida Junts a participar en la propera reunió de la taula de diàleg, però els socis mantenen els negociadors, que Pere Aragonès es va negar a acceptar perquè no eren membres del govern.
Eulàlia Reguant defensa que el seu procés judicial per no haver respost Vox al judici de l'1 d'octubre s'ha d'anul·lar. La diputada de la CUP argumenta que el jutjat que va investigar el cas no era competent i denuncia que se li estan vulnerant drets. Sílvia Solanes.
L'acusen d'un delicte de desobediència greu per haver-se negat com a testimoni a respondre a Vox, que exercia d'acusació popular. Entre els motius del seu escrit de defensa, Reguant argumenta que el tribunal i la fiscalia que van instruir el cas no eren competents perquè eren un jutjat de Madrid i Reguant és aforada. Per tant, avisa que tot plegat hauria de tornar a començar al Suprem, però també alega que la sala segona de l'alt tribunal ja la va multar per aquest mateix cas i no es pot castigar dos cops un mateix fet. La diputada de la CUP també denuncia que se li està vulnerant el dret a la llibertat ideològica i de consciència, tot plegat després que al desembre el Suprem li comuniqués que li obria judici oral. S'exposa 6 mesos de presó i inhabilitació.
I les entitats que promouen les denúncies per reclamar el 25% de classes en castellà en algunes escoles també volen tombar ara les mesures de la Generalitat per protegir els docents. Volen impedir que el govern pagui l'assessorament i la defensa jurídica dels mestres i directors que s'enfrontin a algun procés relacionat amb la llengua helena.
Les organitzacions Hablamos Español i Convivencia Cívica han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia perquè anul·li l'acord del govern del 4 de gener que preveu oferir de manera gratuïta assessorament, representació i defensa jurídica a les persones que pateixin conseqüències per exercir la immersió a l'escola. A més, la Generalitat també perseguirà per via política administrativa o legal a qui ataqui aquestes persones o col·lectius per defensar el català. Un acord que les entitats que defensen el castellà volen ara que els tribunals anul·lin. A més, amenacen amb responsabilitats penals si el govern destina diners públics per, diuen, incomplir les sentències que obliguen a fer part de les classes en castellà.
RAC 1 migdia.
El govern, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Centre Blockchain de Catalunya han posat en marxa el Catverse, un espai de realitat virtual a disposició d'empreses i associacions. Està pensat perquè a la llarga s'hi puguin fer reunions, exposicions, classes i també concerts. Els promotors asseguren que ja hi ha llista d'espera per fer-lo servir. Montse Martí.
La roda de premsa de presentació, però, d'aquesta nova plataforma ha estat accidentada amb problemes de so i de sinergies. El president del Centre Blockchain, Quirze Salomó, explica que el Catverse és un espai que té un valor afegit protegit davant d'altres plataformes que es fan servir per fer reunions, com pot ser el Zoom.
La immersió que hi ha provoca una interacció social moltíssim més alta que el Zoom o aquests altres espais de reunions. Immediatament al Catvers el que aportarà és uns espais com aquests per fer reunions o quedades, assemblees o el que sigui, però també aportarà espais com aquests per fer exposicions per museus o creadors que vulguin exposar les seves obres d'art aquí.
El govern destaca que Catalunya no es pot quedar tampoc enrere als espais digitals, ho ha dit el conseller Puigneró.
Penso que ara estem vivint una nova evolució d'internet, que és aquesta internet immersiva. Tot just està a les beceroles, però que entenem que Catalunya, igual que ha volgut jugar en les partides anteriors en l'evolució d'internet, doncs també hi ha de ser, també hi ha de jugar.
Les primeres setmanes les associacions i entitats podran fer servir aquest espai digital de forma gratuïta, només caldrà reservar i inscriure-s'hi. A partir del mes de febrer ja es publicaran les tarifes. Es vol que la plataforma es pugui autofinançar i no calguin diners públics.
El preu de la llum ha estrenat la segona setmana de gener a l'alça. Avui està més cara que ahir i demà pujarà un 2,7% més. De fet, demà marcarà el preu més alt en aquests primers 10 dies de l'any, Montse.
El megawatt hora es paga avui a 217 euros al mercat majorista, són 100 euros més que ahir i el triple del que es va pagar el 10 de gener de l'any passat. Demà es pagarà a 223 euros al megawatt hora. L'hora més cara per encendre els electrodomèstics avui serà de 7 a 8 del vespre, quan hi haurà un pic de gairebé 300 euros al megawatt hora, i demà l'hora més cara serà també el vespre, de 7 a 9.
5 minuts i arribarem a 2:45. Més notícies. Dues persones han mort per inhalació de fum en una barraca de Montcada i Reixac. La causa seria la mala combustió d'una estufa per escalfar-se.
Tenien 40 i 42 anys i vivien en una zona entre Montcada i Sant Fost de Campsentelles, on hi ha molts infrahabitatges. Un familiar de les víctimes va avisar a la policia local que havia trobat els cossos ahir a la tarda. Els Mossos han descartat que es tracti d'un crim.
Mentrestant, els ocupants d'una nau industrial abandonada de Badalona demanen a la justícia que ajorni 3 mesos el seu desnonament. Asseguren que si accepta la petició, deixaran voluntàriament l'immoble abans del mes de maig. A la nau hi viuen unes 70 persones, entre elles alguns dels supervivents de l'incendi que hi va haver fa poc més d'un any en una altra nau ocupada de la ciutat.
El desnonament d'aquesta nau ubicada al carrer Progrés de Badalona està previst per aquest dijous. Els ocupants demanen que els donin una mica més de marge i no els deixin al carrer en plena sisena onada i enmig del descens important de temperatures. Creuen que un cop passat l'hivern els serà més senzill buscar-se una alternativa i recorden que la propietat de la nau és la Sareb, el banc dolent, del qual l'Estat n'és un dels principals accionistes. L'Ajuntament de Badalona també explica que està treballant ja per evitar que aquestes persones es quedin al carrer quan se'ls desnoni i demà mateix es tornarà a reunir amb els ocupants.
Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuinera de la presó de Mas d'Enric, al Catllà, acusada d'entrar drogues i telèfons mòbils a dins de la presó. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a la cuinera aquest mateix matí a primera hora, quan s'anava a incorporar al seu lloc de feina a la presó de Mas d'Enric. Durant l'escorcoll, en col·laboració amb afers penitenciaris, els agents han trobat drogues i 5 mòbils entre les pertinences de la treballadora al centre penitenciari. Els serveis d'informació de la mateixa presó de Mas Enric són els que havien posat en alerta els Mossos d'Esquadra després de sospitar que la dona podria estar introduint droga i mòbils al centre penitenciari de forma sistemàtica. La cuinera ha quedat detinguda a l'espera de passar mans del jutge a les properes hores.
RAC 1 migdia.
West Side Story. Y el poder del perro.
Open up the gate, let him out.
You sure he's not ready?
Go on, let him out.
Totes dues s'han imposat en la no cerimònica gala dels Globus d'Or. Els premis de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood s'han anunciat aquesta matinada en un acte deslluït, a porta tancada, sense catifa vermella ni presentadors. La indústria del cinema i la televisió nord-americanes han boicotejat l'acte arran de les acusacions de corrupció i falta de diversitat que envolten l'associació. Els guanyadors s'han fet públics a través de missatges a les xarxes socials, Maria Cusó.
Una edició passada per aigua que ha intentat suavitzar la imatge de l'entitat, però que no ha tingut massa ressò. La nova versió de West Side Story, que signa Steven Spielberg, s'ha coronat com a millor pel·lícula de comèdia i ha premiat les actrius Rachel Zegler i Ariana DeBose com a millor actriu protagonista i de repartiment, respectivament. El poder del perro, que es pot veure a Netflix, s'ha endut els premis a millor pel·lícula dramàtica, millor direcció i millor actor de repartiment per Cody Smith-McPhee. Encara en categories actorals, Nicole Kidman ha rebut el seu 5è Globus d'Or per donar vida a la comediant Lucille Ball a Being the Ricardos, que es pot veure a Amazon Prime. Will Smith, el de millor actor dramàtic, dramàtic per El Método Williams i Andrew Garfield el de millor actor de comèdia per Tic Tic Boom. Kenneth Branagh ha rebut el premi a millor guió per Belfast, l'última producció de Disney, Encanto, el de pel·lícula d'animació, i Drive My Car s'ha imposat en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. Billie Eilish ha guanyat el premi a millor cançó pel tema No Time to Die de l'última entrega de 007 i Hans Zimmer s'ha endut el seu tercer Globus d'Or per la banda sonora de Dune.
Això pel que fa al cinema, en sèries la protagonista ha estat Succession. I dropped a bomb. La famosa saga familiar d'HBO ha guanyat 3 premis, el de millor sèrie dramàtica i 2 pels actors Jeremy Strong i Sarah Snook.
El premi a millor comèdia també ha estat per una producció d'HBO, Hacks, que també ha rebut el premi a millor actriu protagonista. MJ Rodríguez ha fet història en convertir-se en una de les primeres actrius transgènere d'endur-se el premi a millor actriu dramàtica pel seu paper a Pose. Jason Sudeikis ha guanyat en la categoria de comèdia per la seva interpretació de Ted Lasso i Kate Winslet en la de millor actriu de minissèrie per Mare of Easttown. El seu homòleg masculí ha estat per Michael Keaton pel paper a Dobbs, que es pot veure a Disney+. Ara bé, el premi a millor minissèrie ha estat per El ferrocarril subterrani, una història sobre esclavitud que es pot veure a Amazon Prime.
I ha mort als 65 anys l'actor nord-americà Bob Saget, conegut pel seu paper de pare a la sitcom Padres Forzosos, que va arribar a tenir 8 temporades. La policia ha trobat el seu cadàver aquesta matinada en un hotel d'Orlando. La nit anterior havia actuat fent un monòleg. La mateixa nit s'havia mostrat content de l'actuació a Twitter. De moment no se saben les causes de la mort, però el cos no té senyals de violència i tampoc s'hi han trobat drogues. La carrera de Saget va estar lligada sempre a la comèdia, va aparèixer a Madres Forzosas i va fer de narrador de Ted Mosby a Como conocí a vuestra madre.
RAC 1 migdia.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45. Estem pendents a aquesta hora de les explicacions que doni Djokovic i la seva família. Però avui també és notícia el Barça, que finalment podrà inscriure Ferran Torres gràcies a la renovació a la baixa de Samuel Umtiti.
Sí, sí, Núria, ho has dit bé. El club ha renovat fins al 2026, és a dir, 3 anys més, un jugador amb el que inicialment no comptava, i tot per diferir-li el salari, un dels més alts de la plantilla, i així fer créixer el fair play i tenir marge per inscriure Ferran Torres. Damià López, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
Havíem parlat de moltes possibilitats per intentar inscriure l'ex davanter del Manchester City, però realment aquesta opció, aquesta via, que fos mitjançant la renovació de Samuel Umtiti, no l'havíem ni contemplada bé. Ni nosaltres ni ningú.
No, ni ningú, però al final no hi ha hagut més remei després que el club resolgués la situació de Coutinho, cedint-lo a l'Aston Villa. Aquest matí hem tingut la solució del cas Umtiti, que no té res a veure amb el de Coutinho. El Barça ha renovat Umtiti fins a 2026, encara que sembli inverosímil. Tenim Umtiti fins a 2026. A partir d'aquí cal explicar bé com és aquest moviment, que és una ampliació de contracte ajustant el sou. Vol dir que Umtiti, que tenia contracte fins al juny de 2023, és a dir, el que queda d'aquesta i d'aquesta temporada i una altra, amplia per 3 temporades més i es divideix tots els diners que el club li havia de pagar, tot el que li deu d'aquesta temporada i la següent, fins a 2026. Per tant, el Barça fracciona d'una manera molt substancial el que li ha de pagar el jugador. Des d'aquest punt de vista, el club haurà de pagar el mateix a Umtiti, però molt més fraccionat, i Umtiti accepta aquesta jugada. El club vol deixar clar que no hi ha cap augment d'aquestes quantitats, ni un euro més. De fet, hi ha una rebaixa del 10% i que no hi ha hagut cap altra sortida, que porten molts mesos negociant amb els agents del jugador, que no han acceptat cap de les ofertes que tenia per marxar. Per tant, l'única solució, fer-li aquesta renovació a la baixa per anar a parar l'objectiu principal, que és poder inscriure Ferran Torres. Amb la cessió de Coutinho i ara amb aquest moviment a Umtiti, el Barça ja ha creat prou fair play, ha alliberat prou massa salarial com per poder inscriure Ferran Torres. Aquesta és la gran notícia que es deriva de tot plegat. Un Ferran Torres que serà inscrit a la Lliga de Futbol Professional durant les pròximes hores, previsiblement abans que s'acabi el dia d'avui dilluns. Això vol dir que si Ferran dona negatiu per Covid, abans de demà ja viatjaria cap a Aràbia i estaria disponible per jugar contra el Madrid. Per tant, ja amb els casos Coutinho i Umtiti resolts, però s'ha de dir, sense cap d'ells traspassats ni amb carta de llibertat, és a dir, són part del club encara, el que compta és que Ferran Torres ja s'ha pogut inscriure. Ara, si el Barça vol continuar fitxant en aquest mercat d'hivern, caldrà continuar que caldrà continuar alliberant massa salarial. El cas Dembélé continua calent, no hi ha manera de renovar-lo, no hi ha entesa amb el seu representant, així que haurem de veure com es resol els pròxims dies el seu cas. Almenys ara el club pot centrar-se de ple en el cas del davanter francès.
Doncs aquesta ha estat sens dubte la notícia del matí en clau Barça, i tot això ho hem sabut instants abans només que el Barça, la plantilla, agafés un avió cap a Riad per jugar a partir de dimecres la Supercopa d'Espanya amb el Real Madrid, ni més ni menys, com a primer escull, un viatge amb una llista de convocats que presentava també moltes incògnites, Damià, entre lesionats i baixes per Covid.
Sí, l'equip ha sortit aquest migdia amb destí a Riad, la capital del país asiàtic, i arribarà a 8:45 hora local. Hi ha 2 hores de diferència entre Catalunya i l'Aràbia Saudita. Després de l'entrenament d'aquest matí hem conegut la convocatòria, els jugadors que estan viatjant, com deies, 24 futbolistes, 3 dels quals encara no tenen l'alta mèdica, Ansu Fati, Frenkie de Jong i Ronald Araujo, però s'espera que puguin estar disponibles. En el cas d'Araujo, hem de recordar que el van operar del segon i el tercer metacarpià divendres i ara ja té opcions de disputar aquesta Supercopa. Ansu Fati no juga des del mes de novembre, només 8 partits aquesta temporada, és la gran novetat, i Xavi ja va dir que comptava amb ell per enfrontar-se al Madrid, i de Jong torna després d'una elongació, una lesió lleu. De la seva banda, Abde ha resolt els seus assumptes burocràtics i també ha pogut entrar a la llista, una convocatòria on no hi són Ferran Torres, ara ho explicàvem, ni Pedri, encara positius per Covid. Si les pròximes hores donen negatiu, podran viatjar per afegir-se a l'expedició i estar a disposició, com explicàvem en el cas de Ferran i també en el de Pedri, pel partit contra el Madrid. Tampoc hi són Eric García, lesionat al bíceps femoral, en té per 5 setmanes, Braithwaite, Sergi Roberto i Demir. Per cert que Mundo Deportivo acaba d'informar que Joan Laporta ja ha donat negatiu de Covid, però de moment no viatja cap a Aràbia per motius laborals. D'altra banda, alguns detalls que et puc explicar al voltant del partit de dimecres. Ja tenim àrbitre, serà l'andalús José Luis Munuera Montero, auxiliat des del VAR pel també andalús Melero López. S'han esgotat en només una hora les entrades, 30.000 entrades venudes pel clàssic que es disputarà a l'estadi internacional King Fat, Rei Fat. És l'aforament màxim permès per la pandèmia per un estadi que té una capacitat de gairebé 70.000 espectadors. I d'altra banda, tenim horaris d'entrenaments i rodes de premsa de Barça i Madrid a Riad. Parlem sempre d'hora catalana. Demà 3:45, d'aquí 24 hores pràcticament.
Sí, sí, en directe, per tant, al RAC1 migdia.
Sí, parlarà Carlo Ancelotti i posterior entrenament. Més tard, a 4:45, conferència de premsa de Xavi Hernández i, a continuació, entrenament previ al clàssic de divendres.
I ja que hi som, Damià, com està el Madrid? Alguna última hora sobre el conjunt blanc?
Doncs fa una estona Ancelotti ha donat la convocatòria sense sorpreses. El tècnic ja ho va avançar en la roda de premsa postpartit de dissabte contra el València. 2 baixes, Bale i Mariano per lesió, i 2 novetats, Carvajal i Jovic. Aquest ha donat ja negatiu de Covid. 24 futbolistes, igual que el Barça, amb tota l'artilleria, i de cara dimecres un parell de dubtes. Qui ocuparà el lateral dret, Carvajal o Lucas Vázquez, i qui jugarà a l'extrem dret, Asensio, Rodrigo o Hazard. Els blancs surten més tard cap a Riad, ho faran a 4:45, hora d'aquí, i arribaran a 11:45 de la nit, hora local. S'ho agafen amb més calma, els d'Ancelotti.
I per acabar, alguna cosa més del Barça o del Madrid?
Doncs sí, del Barça i del Madrid, justament. Corresponent a la tornada dels quarts de final de la Champions femenina, que jugarà al Camp Nou el 30 de març a 6:45 de la tarda. Ja és oficial perquè
finalment el Camp Nou?
El Camp Nou, sí, el Camp Nou. I és oficial ja, perquè el Barça ho ha notificat avui a la UEFA.
Perfecte. Doncs res, Damià. Gràcies, ens seguirem parlant i molt bon dia.
Vinga, gràcies, fins demà.
Doncs així és com arriben Barça i Madrid a la cita, aquesta nova Supercopa d'Espanya, que des de fa un parell d'anys es decideix mitjançant el format de final a 4, de semifinals i final, i els blaugrana com a campions de Copa s'enfrontaran, ara ho dèiem, primer el dimecres contra el Madrid, classificat en qualitat de subcampió de la Lliga passada, i qui guanyi es veurà les cares diumenge a 8:15 amb el vencedor de l'altra semifinal, la segona que jugaran dijous, l'Atlètic de Madrid com a campió de l'última Lliga i l'Atlètic Club subcampió de Copa i campió l'any passat després de derrotar precisament el Barça en una final disputada a la Cartuja. Però tot això amb un sabor de boca una mica amarg després de la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana en què el Barça va acabar cedint un empat a última hora al camp del Màlaga. Doncs bé, de tot això n'han parlat aquest matí els periodistes Joan Ju Pallàs, Miguel Rico i Santi Segurola a la tertúlia d'esports del món a RAC1.
El very best de El Món.
Crec que hi ha partits o clàssics que sí que li poden anar bé a un equip o un Barça amb hores baixes per reenganxar-se. El problema que li veig a aquest partit és que les lesions, el Covid, etc., fan que l'alineació del dimecres sigui... si el Barça tingués Ansu Fati, si tingués a Pedri, si tingués a Ferran Torres, si tingués a Araujo, si tingués a Eric García, no diria que aquest partit no és una oportunitat. Per tant, no és que no, al Barça no li anés bé un partit com aquest en termes anímics, és que el Barça arriba absolutament... O sigui, Xavi pot ser el millor entrenador del món, però és que no té la base o l'esquelet o el xassi que segurament és l'esperança d'aquest Barça d'aquí a mig o curt plaç.
A veces el fútbol viene de nalgas, como en los partos, y tienes lo que tienes para jugar partidos importantes. Yo recuerdo al Barça jugando aquella semifinal de la Copa Europa en el Bernabéu, el día de Mourinho...
Sí, el puto amo.
Él es el puto amo aquí. Yo creo que este es un buen partido para el Barça con lo que tenga. Si tiene que jugar Gavi, Busquets y Nico González, pueden pensar los aficionados del Barça y cualquier aficionado que, aunque no suene a gran alineación, puede ser un centro del campo perfecto de la selección española que vaya al Mundial. Por lo tanto, ahí es donde hay que medirle. Hay que medirles a esto y a Dembélé, a ver si tiene uno de esos partidos, y así sucesivamente. Este es un buen momento para ver si ha habido algún tipo de variación en el comportamiento del Barça después de aquella catástrofe en Múnich.
Volia dir al respecte que en Gavi i Nico, tenint com a exemple l'experiència de Pedri, s'hauria de començar a vigilar. Són jugadors tendres, recient fets o recient sortits del forn, i el sobreesforç al que es veuen obligats per exigència del guió acaba passant factura, que és el que li ha passat a Pedri, que porta no sé quants mesos refent-se d'una lesió que no s'acaba de curar, probablement fruit d'aquesta sobreexplotació tant al Barça com a la selecció espanyola com a l'equip olímpic.
RAC 1 migdia.
Doncs després de Granada, aquests dies la cosa anirà sobre la Supercopa d'Espanya. Recordeu que aquest proper cap de setmana no hi haurà Lliga i que només es jugaran els 80 de final de la Copa del Rei, i no de forma íntegra, ja que lògicament encara no podran jugar els seus partits cap dels quatre semifinalistes d'aquesta competició. Una aturada que, si ens centrem ara en la Lliga, el Barça afrontarà igualment a un punt de la zona Champions, després que ni Atlético, ni Betis, ni Rayo hagin pogut guanyar tampoc els seus partits d'aquesta jornada. De fet, dels rivals directes només va guanyar la Real dissabte i el Sevilla ahir, si ara mateix comptem el Sevilla com a rival directe. Àlex Massana, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
Aquesta zona Champions treu fum, eh?
Sí, a nivell numèric, però també a nivell de retrets, de publicacions a les xarxes socials dels clubs, de declaracions creuades en roda de premsa i de crítica als arbitratges. A pams! A nivell numèric, el líder segueix en el Madrid amb aquest partit més, 49 punts. El Sevilla en té 44 després del triomf d'ahir, com comentaves, contra el Getafe per la mínima, 1-0 amb Diana de Rafa Mir. Per sota, a 10 punts, el Betis 34, Atlético de Madrid 33, Real Societat 33, Barça 32, Rayo 31, Villarreal 29. Per tant, 6 equips separats per 5 puntets, a falta, això sí, de tota la segona volta. Ahir, de fet, els resultats van acompanyar el Barça, perquè el Villarreal i l'Atlético de Madrid van empatar 2, el Betis i el Rayo també va acabar amb taules 1-1. De fet, el club verd i blanc es va afegir a la via que va obrir el València el dissabte de criticar el col·lectiu arbitral via Twitter. Va titllar d'ignomínia l'arbitratge de Muñiz Ruiz a Vallec, i també anomenava tots els errors del col·legiat. El Betis, sobretot, es queixa de la rigorositat d'una vermella directa a Àlex Moreno a la mitja hora de joc, que no va revisar el VAR. Però també, a més, enumera quatre situacions més de partits que no van agradar als bètics. També en va parlar dels àrbitres a la sala de premsa de l'estadi de la Ceràmica. Després del Villarreal 2, Atlético de Madrid 2, Emery li pregunten per un gol anul·lat a Parejo per unes mans, cosa que el tècnic basc va contestar referint-se en direcció a Gerard Piqué, a qui li va demanar que deixés de fer tuits criticant les actuacions arbitrals, tal com el Blaugrana va fer després d'un penal inexistent sobre el Madrid, com dèiem, en el seu partit contra el València. Això diu Emery.
Lo de Piqué sí fue penalti, fue mano, y fue penalti, que no pitaron. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si se puede decir, la dado con la cadera, o sea, golpeó la dado con la cadera. Lo que le ha empujado el balón hacia la portería ha sido la cadera, la mano anda por ahí porque está por ahí. Y luego dijo él, iba allí diciendo que no era penalti, y luego protestando ayer también los tuits del partido del Madrid-Valencia, se mete en otros partidos. Tiene que ser sincero y no confundir a la gente.
Piqué, que está on fire al Twitter, ha piulat el següent. Parla una persona... Emery, que 3 anys més tard seguia queixant-se de l'arbitratge del 6-1 del Barça contra el PSG, aleshores Unai Emery, que era entrenador del PSG, i diu, supereu ja, Unai.
O sigui, que Piqué li ha tornat a escriure per Twitter, el que no li agrada precisament a Emery.
I a més, enganxa en aquest tuit una notícia que, doncs això, que Emery es queixava quan entrenava al PSG, per tant, la Champions que treu fum i també la Lliga que treu fum a nivell arbitral.
I qui juga avui és l'Espanyol, que rebrà aquest vespre la visita de l'Elx per tancar aquesta jornada, la primera de la segona volta de la competició, encara, per cert, sense llista de convocar. Joan Camí, bon dia.
Bon dia, Albert. Doncs sí, pendents d'una convocatòria que no es farà pública fins una hora abans del partit. Pel que ha pogut saber RAC1, i Ángel Herrera segueix sent baixa per problemes físics i els dos positius tampoc s'han recuperat a temps. La llista la completaran alguns futbolistes del filial. Vicente Monno ja va avisar la prèvia dels problemes que tenien alguns futbolistes de cara a aquest partit.
Anem un poc a dia perquè va canviant, tant en els que se poden incorporar a no estar disponibles com a els que poden estar disponibles, encara que siga pues, en un percentatge no molt alt, evidentment per falta d'entrenament i per haver passat, en aquest cas, també malaltia. Avui, evidentment, pues, tenim alguns fora, que demà pues, n'hi ha que tornar a fer proves i veurem pues, de què disponem.
Al davant, un Elx en descens que suma 3 partits sense conèixer la victòria i que ha viatjat a Barcelona sense el seu màxim golejador, Lucas Boyer.
És un equip que últimament està competint molt i bé i està dificultant molt el poder guanyar-li. Inclús partits que no ha guanyat, s'ha competit. Entonces, que té bons jugadors també, que té bon entrenador. Partit difícil, jo veig un partit difícil, però bueno, nosaltres ens preocupem sempre de lo nostre, de nosaltres pues, fer un bon partit per tindre opcions de guanyar, i com sempre dic, el que nosaltres donem el màxim nivell que tenim pues, ens donarà més opcions de poder guanyar, però ja dic, en absolut, tenim que estar en alerta precisament per lo que dius, perquè jo a priori ja dic que va ser un partit difícil.
L'àrbitre del partit serà Jesús Gil Manzano, del Cerro Grande al Bar.
Gràcies, Joan, t'escoltem aquesta nit doncs amb la transmissió de l'Espanyol jugar RAC1. El partit començarà a les 9 i a RAC1 ens hi posarem mitja horeta abans. Tot això pel que fa a primera, mentre que a segona el Girona segueix intractable i ahir els de Mitchell van aconseguir la 5ª victòria consecutiva a la tercera de la Lliga davant el Fuenlabrada per consolidar-se a la zona de promoció d'ascens, Massana.
Sí, triomf per 2-1 a Montilivi davant el Fuenlabrada, 8 partits seguits sense perdre entre Lliga i Copa, han sumat 13 dels últims 15 punts, com comentaves, en la Lliga. S'ha situat el Girona 6è, consolidat en llocs de play-off per pujar a primera, i a 6 puntets de l'ascens directe a falta de l'Oviedo Eibar d'aquesta nit, però sobretot deixant bones sensacions, equip treballat, equip que s'ho passa bé jugant a futbol, equip consolidat sobre la idea que vol el seu entrenador Mitchell, i ahir, de fet, ho constatava Pol Lozano, un dels titulars al mig del camp del Girona, que deia això, que estan gaudint jugant a futbol.
Talent que hi ha al mig del camp, doncs estem assolint un nivell que evidentment és el que volíem des del principi de temporada, però evidentment tot té un procés i jo crec que estem a la línia correcta, i sí que és veritat que sincerament mai havia disfrutat tant de jugar al futbol.
El míster Mitchell, de la seva banda, evidentment estava satisfet pel triomf, però compte, perquè a la segona part, amb el 2-0 en el marcador, després de les dianes de Baena al minut 4 i d'Estuani en el 35, el partit va agafar una deriva un pèl perillós. El Girona va perdre el timó del duel, va veure com Anderson retallava distàncies i els gironins van patir en un parell de trams del duel. Per Mitchell era un toc d'atenció.
Y en la comodidad en el fútbol no existe. Bueno, nos vale para toque de atención, y ya te digo, la primera parte muy contentos, la segunda parte, la realidad del fútbol en segunda división, igualdad, y en esa igualdad no nos sentimos todos los cómodos que quisiéramos.
Doncs avís per anar abans de Mitchell cap als seus jugadors. Propera cita del Girona també a Montilivi, com ahir dissabte, que ve contra el Rayo, un vell amic de les promocions de ses, en aquest cas duel de vuitens de la Copa a partit únic.
Passen 2 minuts del punt de 3:15 del migdia, un cap de setmana futbolístic que rematem ara amb la mirada posada al que ha passat també a les altres grans lligues europees, començant per França. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, sí, comencem parlant de França i del resultat d'ahir, el gran partit de la jornada, l'OL 1, PSG 1, sense Leo Messi ni tampoc Neymar. Realment el quadre parisenc va trobar molt a faltar l'argentí en aquesta cita. A la Lliga Italiana, Inter 2, Lazio 1, l'Inter continua líder en solitari. Altres resultats, Roma 3, Juventus 4. Al minut 70, la Roma de Mourinho guanyava per 3-1. I la Juve va fer 3 gols en 7 minuts. Van ser Locatelli, Kulusevski i De Sciglio. Val a dir que Morata va sortir al camp al minut 64 i va participar en aquests 3 gols. Encara Itàlia, el Nàpols, recordem que és el rival als setzens de final de l'Europa League del Barça, va guanyar per 1-0 a la Sampdoria i és tercer a la classificació de l'Scudetto. Anglaterra, cap de setmana de Copa, amb la sorpresa que l'Arsenal ha quedat eliminat al camp del Nottingham Forest. A l'estadi del Nottingham, al City Ground, els aficionats cantaven així després d'haver aconseguit eliminar l'Arsenal. Això que sentiu són aficionats del Forest cantant els de l'Arsenal, campions d'Europa, això tu mai no ho cantaràs. Una veritat com un temple, d'aquelles que sempre fan mal, però la vegada que ho van tenir més a prop va ser el 2006 contra el Barça de Ronaldinho. El Nottingham, en canvi, va guanyar la Lliga de Campions als anys 79 i 80.
RAC 1 migdia.
Dues i 49, tornem a parlar de tennis i ho fem del cas Djokovic perquè la seva família continua donant explicacions de com està la situació del seu fill ara mateix a Austràlia, Àlex.
Sí, ha agafat la veu cantant el germà, el pare i la mare, el germà George, que ha agraït el suport de la gent, com comentàvem abans, i que ha dit que el que està passant Djokovic és una... el tenista Djokovic, és una tortura. Això sí, agraït el suport de tothom i que per fi hagi prevalgut la veritat.
És una raó per celebrar-ho. La nostra família està contenta que la justícia i la veritat hagin prevalgut i que davant del món s'hagi demostrat en aquest judici que el Novak és un home excepcional.
Estàvem pendents de si Djokovic apareixeria o no en un vídeo, en aquesta sí. roda de premsa. No ha aparegut. Entenem que potser perquè els advocats del Servi li han aconsellat que no ho faci. Això sí, ha fet un tuit, un parell de tuits, un fil, dient que està content, agraït que el jutge anul·li la cancel·lació del visat. Ja sabeu que estem pendents del que digui el Ministeri d'Immigració, que ho farà demà el Ministeri d'Immigració australià, i malgrat tot el que ha passat vol quedar-se a l'Open d'Austràlia i intentar competir. A més ha adjuntat una fotografia on es veu que ha entrenat ja a les instal·lacions de l'Open d'Austràlia, doncs pendent d'aquesta aquest segon set, diguéssim, de, si parlem amb argot tenístic, del que pugui passar en aquest cas si el Ministeri d'Immigració d'Austràlia doncs accepta que pugui jugar a l'Open d'Austràlia o el deport de cap a cara.
Doncs demà, nou capítol d'aquest serial Djokovic, pel que ens dius, veurem com acaba tot plegat.
I que està entretingut, sí.
This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union...
I ara sí, parlem de bàsquet, parlem de la jornada CB d'aquest cap de setmana, sobretot de la sonada victòria del Manresa al Palau Blaugrana davant el Barça 25 anys després, que aviat està dit, i que de passada acosta i molt l'equip de Pedro Martínez a la Copa del Rei. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, de fet, el Manresa només havia guanyat dues vegades al Palau des que va arribar a la primera divisió, a finals dels 60, i ahir l'equip de Pedro Martínez va fer història. No només va aconseguir la tercera victòria, sinó que més ho va fer per la porta gran, guanyant a la pròrroga d'un punt 95-96 a un Barça, que tot sigui dit també tenia baixes importants per coronavirus, com ara la de Nicolates, Brandon Davis o Kyle Kuric. Més enllà d'això, però, el derbi català d'ahir al Palau va ser un partidàs en què el Manresa va desbordar el Barça en l'inici amb un parcial de 17-25, tot i que els acerones Jasikevičius van remuntar abans del descans. Després, en l'últim quart, el partit es va convertir en una muntanya russa. Els de Pedro Martínez els van posar amb un més 10 a 5 minuts pel final. El Barça va remuntar, però un gran Silvan Francisco amb 25 punts va enviar el partit a la pròrroga, on Joe Thomason, que fins aleshores no havia anotat, va fer el triple definitiu per endur-se la victòria. Un triomf que Pedro Martínez admetia que és més especial de l'habitual. Escoltem.
Pensar al Palau i no normal és perdre. Això és el normal. Per tant, doncs el que estem ara és davant d'un dia històric per un club petit, per un club humil, com és el Baxi Manresa, i contents perquè hem donat un pas més amb els nostres objectius d'estar el més a dalt possible a la classificació.
I mentrestant, Sarunas Jasikevičius no s'excusava ni molt menys amb les baixes, però explicava que el coronavirus els ha trastocat els plans.
100% que està rompiendo todo. Ahora ustedes pueden decidir si estoy usando esto como excusa o no, pero 100% que está, hombre, es que no tenemos ni gente para entrenar, es que incluso los jóvenes que tenemos para entrenar Algunos no llega por también tener virus.
El Manresa és ara sisè amb 9 victòries i 6 derrotes i amb una victòria de marge sobre el tall de la Copa, mentre que el Barça és segon, encara amb partits pendents i a 4 victòries del Madrid.
Un Madrid, Pedrol, que ahir no va fallar i que va guanyar de 19 punts a la penya a l'Olímpic de Badalona.
Sí, partit molt diferent al Barça-Manresa. El Joventut portava 3 setmanes sense competir a causa del brot de coronavirus que va aturar l'activitat de l'equip de Carles Duranya i la penya. Ho va notar, aquesta és la realitat. Va aguantar molt bé la primera meitat, fins i tot el segon quart es va posar amb un més 11, però a la represa el Madrid va ser netament superior. El tècnic verd-negre no va tenir cap problema a assumir-ho. L'escoltem.
Hem trobat un Madrid molt més rodat que nosaltres. Ells també venien de jugar fa 2 o 3 dies i sembla que no. I sí que és cert que quan el nivell de el Madrid ens ha superat, no hem sigut capaços de trobar-nos i també hem de ser sincers, nosaltres no som un equip físic com el Madrid, nosaltres tenim altres virtuts i aquestes virtuts avui, pues, en un moment determinat, s'han caigut.
La penya, igual que el Manresa, té 9 victòries i segueix tercer per darrere del Barça. I encara un últim apunt, Albert, aquesta matinada l'NBA ha reaparegut 2 anys i mig després un dels millors jugadors de la Lliga, Klay Thompson, dels Golden State Warriors, que va patir 2 lesions a llarga durada seguides i que avui, en el batejat com Klay Day, el dia Klay, ha signat el seu retorn.
I'm so grateful to just...
Estic molt agraït de poder competir un altre cop. Ha estat un llarg camí, però estic molt orgullós de mi mateix per perseverar. El moment en què he trepitjat la pista ha sigut molt especial i mai ho oblidaré. No diria que el moment està a l'altura de quan guanyes un anell, però noi, et puc prometre que està molt a prop.
Thompson, per cert, ha anotat 17 punts en la victòria de 14 del seu equip contra els Cavaliers.
I tot plegat el dia que s'ha disputat la 8a etapa del Dakar. Com ha anat això, Àlex?
Doncs etapa de 830 quilòmetres en cotxe, victòria per el suec Mathias Ekström per davant de Peter Ancel i Loeb, que ha entrat a evitar un triplet d'Audi perquè Carlos Sainz ha estat quart amb el seu copilot català Lucas Cruz. Carlos Sainz, que ha tingut problemes de navegació i que no s'ha pogut colar en la lluita per l'etapa. Segueix líder Nasser Al-Attiyah en cotxes, en motos. Victòria per Sam Sunderland, que segueix al capdavant de la classificació general. Segon ha estat Pablo Quintanilla i desè Joan Barreda. El Barreda, que és cinquè a la general d'aquesta classificació de motos. Sam Sunderland, que té 3.45 de marge respecte al segon classificat.
5 minuts per les 3, fem una pausa i de seguida rematem aquest RAC 1 migdia d'avui dilluns.
Compra al supermercat Bon Preu Esclat online amb la subscripció Bpass i oblida't dels costos d'entrega. Subscriu-te ara a Bpass des de només 5,99 euros al mes i comença a estalviar. Escull la modalitat de subscripció Bpass que millor s'adapti a tu i gaudeix del cost del servei gratuït. A més, també gaudiràs d'un cèntim addicional de descompte per litre a les benzineres Esclat Oil.
Què són per tu els ecocombustibles?
A Repsol, quan parlem d'ecocombustibles, ens referim a produir biocombustibles avançats i combustibles sintètics zero emissions netes. Si vols saber més coses sobre els ecocombustibles, entra a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
De debò? 8 euros de descompte per omplir la nevera. Això és la pera. Fins al 13 de gener a capravoacasa.com. I a més, hem ampliat el nostre sortiment amb 1.800 productes nous. Capravo. Així de bo.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 quilòmetres més per dipòsit. Fins a 56 quilòmetres més perquè quan hagis d'agafar la sortida 22 i acabis a la 32, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors, amb l'alarma puc veure el pis quan jo no hi sóc?
Sí, sí, és clar. Quan no siguis a casa, pots veure-ho tot a través de l'app. I amb les càmeres veus el que passa en cada moment. Fins i tot pots parlar amb ell. No és el mateix que ser-hi, però quasi. I amb el botó SOS pots avisar-nos en qualsevol moment. Nosaltres sempre hi som per ajudar-te.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900 44 45 46.
RAC 1 i Veritas presenten...
Una edició ecològica, sostenible i saborosa del món a RAC1. Divendres 14 de gener, a partir de les 9 del matí, Jordi Basté s'endinsarà en el món Veritas per celebrar els 20 anys de la primera cadena de supermercats ecològics del país. Divendres 14 celebrarem el 20è aniversari d'una proposta innovadora per una alimentació saludable, sostenible i saborosa amb el món a RAC1. En directe des de la botiga Veritas del carrer Diputació de Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
I arribarem a les 3, obrim Agenda Cultural i ho fem parlant de Hair, que arriba avui en format concert al Teatre Condal. És el musical reivindicatiu dels anys 60 que es podrà veure en una única funció, Bàrbara Padilla.
Els espectadors podran gaudir a les 8 del vespre del que ja s'ha convertit en tot un himne del moviment hippie, amb cançons icòniques com Hair, Aquarius o Let the Sunshine In. El musical, que es va estrenar fa 60 anys a Broadway, és un cant a la llibertat i a l'amor i un crit contra la guerra i a favor del medi ambient. Ara, 25 joves, dirigits per Daniel Anglès, ho transformaran en concert i interpretaran en directe els temes més coneguts.
HBO Max ja es pot veure el primer capítol de la segona temporada d'Eufòria.
When I first met her, I was just immediately in love.
L'aclamada sèrie adolescent protagonitzada per Zendaya torna 2 anys després de la primera temporada. El rodatge es va suspendre per la pandèmia la primavera del 2020. Per no fer esperar els seguidors, es van gravar 2 episodis especials centrats en els personatges de Zendaya i Hunter Schafer, la Rue i la Jules. La nova temporada torna a tenir 8 capítols que s'emetran cada setmana i que continuaran explicant la història d'un grup de joves que parlen d'amor, de la pèrdua i de les addiccions. I en cinema, Spider-Man No Way Home continua batent tots els rècords.
There has to be another way. There isn't. There are danger to our universe.
La tercera i última entrega de l'Spider-Man de Tom Holland ha tancat un altre cap de setmana imbatible a la taquilla. La producció ja supera els 1.500 milions de dòlars de recaptació i ja és la 8a pel·lícula més taquillera de la història, superant The Avengers, també de Marvel. De fet, ben aviat podria continuar escalant posicions al rànquing i deixar enrere també la nova versió del Rei Lleó i l'última entrega de Jurassic World.